Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, inestable. Seguim amb ratxa. La depressió mediterrània Blas es quedarà unes hores més amb nosaltres. Encara no podem guardar els paraigües.
Supermatí, amb Eugènia Güell.
Bon dia, què tal? Com esteu? Alguns no pensareu el mateix que jo, però que bé que plogui una mica, comenci a fer fred de veritat. Torna la xocolata desfeta, els mitjons llargs, les pel·lícules de diumenge i tornem nosaltres, com sempre i com cada dia, amb les notícies més rellevants del Baix Empordà. Benvinguts i benvingudes al Supermatí de Ràdio Capital, amb el Ràdio Capital de l'Empordà, amb connexió Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem. Comencem saludant, com sempre, la redacció del Supermatí de Ràdio Capital, preparadíssima per començar avui, dijous, dia 11 de novembre. Bon dia, Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Bon dia, Àlex Cordón.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
Comencem amb els titulars, i és que ja tenim novetats en el tema dels ocupes que viuen il·legalment al costat de l'escola Josep Barceló Mates de Palafrugell. Anna.
Per una banda, l'Ajuntament explica que de seguida que es va produir l'ocupació de les cases annexes a l'escola a l'estiu, es va registrar la petició als jutjats per tal de fer fora els ocupes. Encara no han rebut resposta. Per altra banda, coneixerem el punt de vista d'altres famílies que asseguren que els ocupes no molesten els infants i que no tenen actituds incíviques com els acusava l'Associació de Famílies de l'Escola.
De fet, avui entrevistarem a una de les membres d'aquesta associació de famílies per conèixer bé la seva versió. D'altra banda, Ciutadans reclama de nou un punt d'inspecció fronterer al port de Palamós. Àlex Cordón.
La formació taronja ha presentat una esmena als pressupostos generals de l'Estat per reclamar la creació d'aquest equipament al port de Palamós. Segons els càlculs de Ciutadans, la creació del punt d'inspecció fronterer tindria un cost de 200.000 euros i permetria l'entrada de productes d'origen animal, vegetal i peribles destinats al consum humà.
Rescaten una dona a Sant Feliu de Guíxols que no podia sortir de l'aigua, Anna.
Aquest dimecres al matí una dona va entrar a l'aigua a la platja de Sant Pol. De sobte va veure com la corrent li impedia sortir i va demanar auxili. Els Mossos la van treure de l'aigua fent una cadena humana des de la sorra. Per això, els Mossos i Protecció Civil demanen prudència en episodis de pluja intensa i fort onatge.
I la recollida de residus del Baix Empordà i la gestió de la planta de transferència de Forallac s'unificaran en un sol contracte. Sergi.
Aquest contracte unitari sortirà a licitació per un període de 4 anys, més 2 de prorrogables, i un import de 10,1 milions d'euros, amb la intenció de millorar l'eficiència en la gestió.
D'altra banda, la nova edició de la mostra de teatre amateur de Corçà aposta per la comèdia, Anna.
Aquest serà l'eix central de la 7a mostra de Corçà, que arrenca aquest divendres 12 de novembre a les 8 del vespre. Seran 3 caps de setmana consecutius, durant els quals aniran desfilant per l'escenari un total de 3 companyies de les comarques gironines: la Laguna Teatre de Sils, el grup de teatre de Viladrau i la companyia de teatre Centre d'Arbúcies.
I Palafrugell participa en el desenvolupament del Pla per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Baix Empordà.
Aquest pla té com a principal objectiu promoure la perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de forma transversal en les polítiques públiques de la comarca, per acabar amb les desigualtats i les violències que es deriven de l'orientació sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere, així com accions per garantir els drets del col·lectiu LGTBI.
Està molt bé que es facin coses així, ja us ho anirem explicant. D'altra banda, neix Turalgí, una central de reserves de cases rurals autèntiques de les comarques gironines. Àlex.
De moment, aglutina una trentena de finques, però preveuen tancar l'any amb una setantena. La iniciativa és fruit d'un treball de més de 2 anys i d'una reivindicació de diversos propietaris que integren l'entitat de poder gestionar i augmentar les reserves dels seus allotjaments sense haver de dependre de centrals externes.
8:05, tot seguit saludem en Marc Vilà, que ens porta a l'actualitat meteorològica, la previsió del temps d'avui. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Quines són les novetats d'aquest episodi de vent, pluja i mala mar?
Avui dijous seguirem en ratxa i no deixarem la tongada inestable que ens està afavorint. La depressió mediterrània blà seguirà afectant-nos tant en forma de pluja com per vent. El nou dia meteorològic es desperta amb dos avisos de perill que el Servei Meteorològic de Catalunya té activats a la nostra zona. Avís per alteració marítima amb vent que bufarà entre tramuntana i gregal i mantindrà onades amb cops màxims que podran superar els 2,5 metres d'alçada amb molt mala mar de fons i mar creuada. L'altre avís fa referència a l'acumulació de pluja, que podrà superar els 100 mil·lilitres en 24 hores i afectar més el nostre nord empordanès. Tornarem a tenir un dia gris, sense sol. Les temperatures no seran molt fredes, però la sensació tèrmica, per manca de sol, serà de poca confortabilitat. Anirem dels 10-12 mínims als 15 màxims. Tot i el dia plujós d'avui, la pertorbació començarà a agafar un rumb més oriental, mar endins, i la precipitació i el vent començaran a la baixa, així com també aniran recuperant les temperatures. I demà divendres seguirem encara amb inestabilitat residual, amb clara millora, tot esperant un dissabte amb més sol i menys vent.
Avui la cançó del dia és Get Away Car, de Taylor Swift, dins del seu àlbum Reputation. Ja veureu que acompanya bé en aquest dia de pluja. The ties were black, the lies were white, in shades of gray and candlelight, I wanted to leave him.
Supermatí, a Ràdio Capital. X marks the spot where we fell apart. He poisoned the well, I was lying to myself. I knew it from the first old fashioned, we were cursed. We never had a shotgun shot in the dark. You were driving the getaway car. We were flying, but we never get far. Don't pretend it's such a mystery. Think about the place where you first met me. Riding in a getaway car. There were sirens in the beat of your heart. Should've known I'd be the first to leave. Think about the place where you first met me. Great escape, the prison break, the light of freedom on my face. But you weren't thinking, and I was just drinking. Well, he was running after us, I was screaming, go, go, go. But with three of us, honey, it's a sideshow. And a circus ain't a love story, and now we're both sorry. We're both sorry. X marks the spot where we fell apart. He poisoned the well, every man for himself. I knew it from the first old fashioned, we were cursed.
Yeah. arriba la quarta edició del Festival Carmen Amaya de Begur. Del 19 al 21 de novembre, vine a gaudir del Festival de Flamenco que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. Activitats, tallers, una sardinada popular i espectacles de cante i baile flamenco de la mà d'artistes com José Manuel Álvarez, Laura Guillén, La Bitxa i altres. Un munt d'activitats t'esperen del 19 al 21 de novembre a Begur per recordar la figura de la gran bailaora Carmen Amaya. Més informació i compra d'entrades a sitbegur.com o a codetickets.com.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent. Una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
Amb Marc Clapés.
Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui portem novetats relacionades amb el tema dels ocupes de l'escola Josep Barceló Matas. Resulta que des de l'Associació de Famílies de l'Escola van assegurar que deixaran de portar els nens a l'escola fins que no es facin fora uns ocupes que viuen a les cases annexes del centre. Avui, en primer lloc, hem de parlar de la posició de l'Ajuntament de Palafrugell. Anna.
Recordem que les famílies es queixen que els ocupes tenen actituds incíviques i antisocials i que en els últims dies fumaven marihuana i interactuaven amb els infants. Per això, des de l'Associació de Famílies, es va decidir deixar de portar els nens a classe. Des de l'Ajuntament asseguren que fa mesos que es va registrar la petició per fora els ocupes als jutjats. Les cases annexades de l'escola, que abans s'utilitzaven com a domicili dels mestres, van ser ocupades a l'estiu. Doncs bé, Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, ha explicat a la ràdio municipal que la petició per desallotjar els ocupes es va fer menys d'una setmana després que s'ocupessin les cases.
De seguida els serveis judicials jurídics de la casa es varen posar en marxa i en més d'una setmana ja havia presentat en el jutjat la demanda del desallotjament. O sigui que la màxima rapidesa de part de l'Ajuntament hi va ser-hi. El que passa que, nois, si la gent no és conscient de que tenim un problema judicial i sobretot en temes d'ocupes, és que vull dir, la gent no és conscient de quina és la realitat del país.
Piferrer assegura que estan fent tot el que poden i recorda que la policia no pot fer fora els ocupes directament sense una ordre judicial. L'alcalde explica que al tractar-se d'un habitatge no habitual no s'ha pogut demanar un desallotjament exprés.
I les que no ho són, i llavors a partir d'aquí es comença tot el procediment que s'ha de fer en aquests casos. L'Ajuntament no pot desallotjar una casa d'aquest tipus si no té un ordre judicial. I llavors nosaltres que vam tramitar de seguida, immediatament ja és l'ordre judicial per intentar desallotjar aquestes cases.
I, per altra banda, també hem sabut que no totes les famílies de l'escola pensen igual.
Exacte. Una persona que porta els fills a l'escola s'ha posat en contacte amb aquesta emissora per explicar que no hi ha una sola opinió. Assegura que la majoria de nens continuen anant cada dia a l'escola contents, diu, malgrat la presència dels ocupes. Explica que són persones pacífiques i que no causen problemes. És per això que diu que part de les 4 famílies que formen l'associació, la resta no tenen cap queixa. Aquest testimoni ens ha explicat el seu punt de vista, però ho ha volgut fer de manera anònima. És per això que la seva veu està distorsionada.
Nosaltres, aquesta gent que està ocupant aquestes cases, no ens molesta, són gent pacífica, no hem estat presents ni hem vist cap tipus de situació inadequada. El meu fill m'ho ha dit també, no els ha vist mai. Creiem també que és una denúncia un tant exagerada. i volíem fer-ho saber de que aquesta notícia no ens representa a la gran majoria.
Una altra de les crítiques que l'Associació de Famílies fa als ocupes és que tiren gats i conills que corren pel pati de l'escola i deixen excrements. Aquesta persona, en canvi, assegura que els dos animals que tenen es van escapar només en una ocasió.
Animals domèstics en tenim tothom a casa, val? I en determinat moment sempre se't pot escapar. Això no vol dir que sempre estiguin a su libre albedrío corrent pel pati dels nens. Se l'ha vist el gat molt poques vegades i el conill també en una ocasió o així. Llavors, el que jo trobo més normal no és que fins que la llei faci la justícia que hagi de fer, doncs que parlessin amb aquesta gent, que arribessin a un acord, no? La comunicació és superimportant.
Cristina Janó, membre de l'AFA de l'Escola Barceló Mates de Palafrugell, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Quantes bon famílies dia. Formen part de l'Associació de Famílies, Cristina?
Són de l'AFA, hi ha un 70% de l'escola que són famílies de l'AFA. La resta no ho són, no formen part.
Sí, venen a ser moltes, llavors, no? De tots els cursos.
Més parlant. De la meitat, sí. Sí.
Clar. I quantes d'aquestes famílies no han portat els seus fills a classe? O en total, de fet,
ningú,
és a dir...
És que ningú ha deixat de portar els seus fills a classe.
Uh-huh.
Ningú ha deixat de portar els seus fills a classe. Vam dir que si el tema no es solucionava, deixaríem de portar els nens. Però en cap moment ningú ha deixat de portar els seus fills a classe, a hores d'ara encara.
Clar, i és a dir, això serà una decisió que prendreu si aquesta situació que viuen es perpetua, no? Pots explicar una mica quina és aquesta situació que viuen els nens i nenes?
Bé, a veure, la situació més o menys l'has explicat fa un moment, o sigui, dins l'escola hi ha aquestes cases annexes que donen els patis de les cases, donen directament al pati de l'escola. Jo concretament tinc un nen que fa quart i un nen que fa P3, que són les dues aules més afectades perquè són just al davant. Realment, o sigui, el meu fill gran que fa quart, bueno, amb el tema de Covid i així, han de tenir les finestres i les portes obertes. I jo no trobo normal que estiguin en ple dia fent una barbacoa en el jardí, entre tot el fum a la classe, la música a un volum molt elevat i, a més, fumant marihuana, no? Que ja ho vam dir. Tot això entra a les aules dels nens. I els gats han entrat més d'una vegada a les aules. I, jo aquestes persones dubto de que portin el gat al veterinari i que el tinguin en unes condicions higièniques com tal i com s'han de tenir els animals domèstics a casa. Em dubto molt. No ho puc assegurar, però, a veure... Els gats i els conills que corren pel pati de l'escola no crec que tinguin les condicions que han de tenir.
Dius que tens dos fills d'edats diverses. Com ho estan vivint ells?
O sigui, ells no se n'adonen de la situació ni de la problemàtica. Però, és inconcebible que tu vagis a buscar un nen de P3 a les 5. L'altre dia el meu home hi va anar a buscar-lo a les 5 a l'escola i anava amb ell de la mà i va passar a 2 metres d'una persona que s'estava fumant que estava fumant marihuana. O sigui, a l'escola no es pot fumar. Hi ha un perímetre que no es pot fumar i, a més, estem parlant de tabac. Doncs com pot haver-hi persones al pati de l'escola fumant marihuana? Passes amb un nen de 3 anys. I vull dir, és testimoni directe, perquè vull dir, va passar el meu home l'altre dia pel seu costat.
I també dèiem a la notícia que havíeu dit que alguns interactuaven amb els nens i nenes a les hores del pati,
sí.
Entenc.
A les hores del pati, o entrades o sortides, ho han vist els pares. Jo, això sí que no soc testimoni directe, però hi ha pares que ho han vist i ho han dit, que sí, que interactuen amb els nens i parlen. I jo, a veure, jo no ho trobo normal. No veig que sigui una cosa normal per una escola. I estic d'acord que el procés judicial és un procés lent, que l'Ajuntament ha fet tot el que ha pogut de tot això. Vull dir, estic d'acord, nosaltres no diem res d'això. El que diem és que nosaltres no volem això pels nostres fills. És que no. Bueno, i és la nostra manera de reivindicar que es faci alguna cosa, perquè és que no podem aguantar més, no ho trobem normal, vaja. Jo crec que ningú portaria els seus fills amb aquestes condicions a l'escola.
Han parlat amb la direcció del centre?
Sí, la direcció del centre està totalment d'acord amb nosaltres. Totalment d'acord. Vam escriure una carta i tota la comunitat educativa va signar. Direcció, AFA... aquesta carta va ser passada a tots els pares i ningú fins a hores d'ara, ara m'has deixat, bueno, quan he escoltat aquest pare m'he quedat així una mica parada, però bueno, tothom té dret a donar la seva opinió. Ningú fins al moment ha dit res. No sé què ha passat, no sé quines persones són ni si són la majoria, que diuen que són la majoria, realment no m'ho crec, però bueno, no sé, cadascú és el que dic, pot dir lliurement el que pensa. Però jo ho visc en primera persona i no, jo ho veig més greu, vaja.
Des del centre saps si s'ha pres alguna mesura per evitar situacions conflictives?
No, des del centre s'ha avisat a la policia, a l'Ajuntament, al Departament d'Educació... Bueno, inspecció, Generalitat, i bueno, això és el que han fet, no han fet res més, però bueno, és que suposo que és el que podien fer, el que està dins de les seves mans, no? I igual que l'Ajuntament, també, en principi ha fet el que havia de fer, però és que clar, és que és insostenible, jo no vull que els meus fills visquin això, és que no ho vull, perquè, o sigui, no ho viuen a casa, això, perquè ho han de viure a l'escola, és que, a més, és que és l'últim lloc on els nens han d'aprendre això. El meu fill gran ara ja sap el que és la marihuana i no ho sabia. No ho trobo bé. O sigui, l'escola és un lloc on van a educar-se, a rebre uns valors, una seguretat. I jo ara mateix no trobo que la puguin tenir. Amb aquestes condicions, no.
Quant de temps, clar, heu dit, si això es perpetua una mica, acabarem sense portar els fills a l'escola. Quant de temps, més o menys, creus que...
La veritat és que no n'hem parlat. O sigui, això és com a últim recurs. I esperem que no ho haguem de fer. Nosaltres el que volem és que algú ens escolti i ens solucionin el problema. I ja està, només volem això. No sé si aquestes persones es poden reubicar a un altre lloc o se'ls pot donar una altra vivenda. És que no ho sé, però... no ho sé. Les primeres persones que van entrar el curs passat, eren una família necessitada, tenia fills, i el que ha dit aquell noi, no donaven cap tipus de problema. Nosaltres vam avisar a l'Ajuntament doncs, que havien entrat, l'Ajuntament es va informar, ens va dir... Bueno, les característiques de la família, i ningú en cap moment va dir res, perquè realment no, o sigui, no deien res, vull dir, no molestaven, estaven vivint, i vull dir, cap problema, tothom té dret, no?, a tenir un sostre, però és que, clar, aquestes persones que hi ha ara no són les mateixes que hi havia al principi, són gent jove, només fan que entrar i sortir, i fan festes, i bueno, nosaltres perquè el cap de setmana no hi som, però els veïns de davant diuen que és increïble. O sigui, el cap de setmana es veu que és increïble. Bueno, no ho sé perquè no ho he vist, tampoc, però tots els pisos de davant han fet vídeos, ens els han passat, i realment és que hi ha este tràfic de drogues.
Clar, és a dir, és un tema de comportament. Clar, més que, sí, més que no el fet que siguin.
Sí, és que clar, no ho sé, poden saltar al pati, poden deixar qualsevol cosa. Els patis aquests estan plens de matalassos, és que això és un niu bueno, de rates o d'infeccions o... Bueno, que no, o sigui, que no creiem que...
El pati de l'escola, en part, és compartit, o sigui, ells hi poden accedir en
aquest punt. No, o sigui, el pati de l'escola no. És... I al seu pati hi ha una valla. Una valla, res, que no hi ha ni... Sí, una valla que, igual que han entrat a les cases, poden sortir al pati o poden saltar. Jo no sé si ho han fet o no ho han fet, però és que el passadís entre aquesta valla i les aules de quart no arriba ni a 2 metres, que és per on passen els nens cada dia.
És una valla, m'imagino, així com de ferro o...
Com de jardí, d'aquestes verdes, així, sí.
Ah, d'acord.
Sí, d'aquestes verdes, sí, de jardí, no és gaire alta.
Clar, vull dir que hi ha una separació física, però que no, potser no és ben bé una separació, diguem-ne, com
de concepte. Sí, és simplement aquesta separació, no... De vista veus el que hi ha. O sigui, tu veus perfectament el que hi ha en aquest jardí, perquè hi ha aquesta valla, simplement.
Mm-hmm. Ja quantes persones són que ocupen? No sé si...
No, això ja no ho sé, jo. Jo no ho sé. Mm-hmm. Jo sé que hi havia la primera aquesta, que hi havia aquesta família, que aquesta família sí que realment pobres no ha donat cap problema. Jo no sé si encara hi són. Vull dir, perquè res, o sigui, no han fet res, pobres. I després... Les altres, com a mínim dues, nosaltres hem dit entrar i sortir. Mm-hmm. Com a mínim dues. Ara no sé si són les tres, perquè n'hi ha quatre.
Mm-hmm. Què passaria? No sé si heu pensat en el possible escenari de que si això va pitjor, segueix així, al final doncs deixar de portar els nens a l'escola, però clar, que no sé si heu pensat en què passaria amb l'escolarització dels fills en aquest temps, si això passés.
Bueno, clar, és que això és una conseqüència molt dràstica, llavors és el que t'he dit, sí, és una amenaça, que sí, que es portaria a terme, però que intentarem que no sigui així. També, bueno, havíem dit de fer un dia de vaga o tots els pares i... Ai, perdó. Tots els pares i les famílies i els nens al pati o, bueno, no ho sé. És això, és la impotència que tenim i és, bueno, la nostra crida a que algú ens ajudi, simplement és això. No tenim res en contra de ningú. És que no volem aquestes persones aquí, ja està, només això.
El que li anem a preguntar ara és si, quins següents passos podeu fer, per dir-ho així, dintre del vostre àmbit que podeu dominar. Has dit que us plantegeu fer una vaga.
Sí, tot això són plantejaments. Mm-hmm. Encara no n'hem parlat, hem de seure i parlar-ne. El que passa és que nosaltres esperem que es pugui fer alguna cosa. Abans, doncs, de prendre decisions d'aquestes. Per tant, no et puc dir què és el primer que farem perquè no ho sabem. Mm. No ho sabem. Ahir em sembla que ja l'equip directiu em va a mig dir que semblava que els Mossos havien trucat per dir que probablement es faria un judici ràpid. O sigui que sembla que ja les coses s'estan movent una mica. I no sé nosaltres si... és el que volíem, que es movessin una mica i que hi hagués més vigilància policial, potser només així ja marxaran. Si ja ells ja veuen que no estan còmodes o que no poden fer el que realment volen fer, igual marxaran i no cal fer tantes... Però és que clar, portem molts mesos i aquí ningú feia res.
No sé si...
I per això
si
hem fet això.
No sé si van comentar els Mossos també quan passaria aquest judici o en quina brava data de temps, no?
No, em van dir que properament ja n'hi hauria un d'una de les cases, o sigui que segurament el jutge ja ha vist l'urgència o la gravetat del tema i potser... Però bueno, tampoc no sé ni exactament quan ni res, és el que em va dir ahir la directora, que els Mossos havien informat que la cosa ja s'havia posat en marxa, semblava, i que properament ja hi hauria un judici. Doncs, bueno, només amb això ja veiem que bueno, que potser ens ajudaran una mica.
Molt bé, amb Cristina Janó, membre de l'AFA de l'Escola Barceló i Mates de Palafrugell, moltes gràcies per ser al Supermatí i seguirem atents al tema.
Gràcies a vosaltres també per escoltar-nos.
Una abraçada.
Bon dia. Bon dia. Adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ja són 9:15 del matí, seguim al Supermatí de Ràdio Capital d'Empordà amb tota l'actualitat. Ara tot just parlàvem de la situació d'ocupes que hi ha a l'escola a Barceló Mates de Palafrugell i seguim parlant del grup parlamentari de Ciutadans, que, segons explica Ràdio Palamós, ha presentat una esmena als pressupostos generals de l'Estat per reclamar la creació d'un punt d'inspecció fronterer al port de Palamós. Això què vol dir? La formació taronja ha insistit reiteradament en aquest equipament, ja que considera que suposaria la disminució de les despeses per moltes empreses de Girona i convertiria Palamós en la capital portuària i marítima del nord de Catalunya. Àlex.
Segons els càlculs de Ciutadans, la creació del punt d'inspecció fronterer tindria un cost de 200.000 euros i permetria l'entrada de productes d'origen animal, vegetal i peribles destinats al consum humà. Actualment, el port comercial de Palamós està especialitzat en mercaderies a granel i càrrega general, i mou prop de 180.000 tones anuals quan la seva capacitat real és de 500.000 tones, la qual cosa suposa un gran marge de creixement. Aquesta ampliació de l'activitat, segons el citat mitjà, comportaria la creació de nous llocs de treball que a la vegada ajudarien a combatre la gran precarietat i alta estacionalitat dels treballadors de la zona. Així ho recordava el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Palamós, Cristóbal Posades, en la seva darrera visita a Ràdio Palamós.
Nosaltres creiem, a més, que aquest port no està totalment aprofitat. Creiem que és un port que el tenim bastant desaprofitat. Com bé sabeu i continuem reivindicant, nosaltres vam demanar que Palamós fos un port d'inspecció fronteritza, on poguessin arribar mercaderies en fresc, com són les fruites i les verdures, o que d'inclús de tot el que podem produir a la província de Girona, a tot arreu, poguessin sortir per vaixell d'aquí cap a la resta d'Espanya o inclús d'Europa, com és la poma, com són les peres i tot el que nosaltres produïm aquí.
Abans de l'arribada de la pandèmia, recorda Posades, Ciutadans va demanar al govern de Catalunya que destinessin una partida del pressupost de la Generalitat d'aquell any al punt d'inspecció fronterer del port.
Ho vam presentar al Parlament de Catalunya, inclús vaig anar a parlar amb una de les comissions i es va aprovar per part de tots els partits. Inclús va sorprendre que inclús la CUP va donar el seu vot a favor amb aquesta comissió amb el Parlament de Catalunya. Vam tenir la mala sort de que es va acabar el govern i van haver-hi noves eleccions i, doncs, evidentment, com tot, i amb el funcionament de la política a nivell d'autonòmica i a nivell estatal, tot això queda molt parat o queda en un segon pla, sense pensar de la importància que tenen els petits municipis pel creixement total i en global d'una autonomia com és Catalunya.
Ara la formació taronja torna a reivindicar l'equipament i ho fa a través d'un esment als pressupostos generals. El punt d'inspecció fronterera és, per normativa europea, la zona on es fan les inspeccions de productes d'origen animal, vegetal o farmacèutic, per determinar si estan en condicions òptimes. De fet, amb un punt de control fitosanitari, una estructura més senzilla que la de l'equipament esmentat, n'hi ha prou, i fins i tot no caldria tampoc una dotació de personal permanent. A Palamós, segons l'emissora citada, és un servei que s'ha reivindicat al llarg del temps i que ha xocat amb els diferents governs de l'Estat que, per una raó o una altra, mai no han acabat de trobar prioritari.
Marxem cap a Sant Feliu de Guíxols perquè els Mossos d'Esquadra van rescatar una dona que no podia sortir de l'aigua a la platja de Sant Pol. Els fets van tenir lloc aquest dimecres al matí, Anna.
La dona va entrar al mar a pocs metres de la sorra i de sobte va veure que la corrent li impedia sortir i va demanar auxili. Una patrulla de trànsit dels Mossos va anar a rescatar-la fent una cadena humana des de la sorra i al final van aconseguir treure-la de l'aigua. Els Mossos i Protecció Civil demanen prudència en episodis de pluja intensa i fort onatge.
I ens quedem amb tu, Anna, perquè Cursa continua la seva ferma aposta pel Teatre Amateur i aquest novembre la Sala Municipal acull la 7a edició de la Mostra de Teatre Amateur de Cursa.
Seran 3 caps de setmana consecutius durant els quals aniran desfilant per l'escenari un total de 3 companyies de les comarques gironines: la Laguna Teatre de Sils, el grup de teatre Viladrau i la companyia Teatre Centre d'Arbúcies. Aquest any el gènere que configura l'eix temàtic del cicle teatral és la comèdia. La mostra arrenca aquest divendres 12 de novembre a les 8 del vespre amb el Florido Pencil de la Laguna Teatre de Sils, una paròdia de l'escola franquista que explica humorísticament l'absurd d'un sistema educatiu i autoritari que ha marcat tota una generació d'aquest país. Continuarà el dissabte 20 de novembre a les 6 de la tarda amb La Trampa del grup teatre de Viladrau, una comèdia policial que gira al voltant de la suplantació d'identitat combinant intensitat de l'engranatge d'intriga amb pinzellades humorístiques. I el cicle culminarà el divendres 26 de novembre a les 8 del vespre amb la companyia Centre d'Arbúcies, que representarà Enigmàtic, una comèdia policíaca que fa paròdia de les obres de misteri partint d'un assassinat en estranyes condicions i dos personatges imprescindibles en les obres de suspens, el detectiu i el majordom. Les entrades tenen un cost de 5 euros per funció, alhora que es pot adquirir un abonament per als 3 espectacles per 10 euros.
Teatre del Mundial de la Bisbal d'Empordà, amb la presència de prop de 300 persones, entre les quals s'hi trobaven les entitats i administracions que han fet possible la redacció del pla. Sergi.
El pla té com a principal objectiu promoure la perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de forma transversal en les polítiques públiques de la comarca per acabar amb les desigualtats i les violències que es deriven de l'orientació sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere, així com accions per garantir els drets del col·lectiu LGTBI. El pla, que aquest mes de novembre ja es començarà a desplegar, està previst que s'executi al llarg del període 2021-2024 i un dels seus principals objectius és el de crear una comarca més respectuosa amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, fent partícip el conjunt de la ciutadania. L'impulsa el Consell Comarcal del Baix Empordà amb col·laboració de diferents col·lectius. Cal destacar que Palafrugell disposa d'un servei d'atenció integral que ofereix informació i assessorament, atenció social, incidències, acompanyament psicològic, assessorament legal i sobre denúncies penals, laborals i administratives.
L'Associació de Cases de Turisme Rural de Girona Costa Brava Pirineu ha presentat aquest dimecres Tural G, una central de reserves de cases rurals de la demarcació. La iniciativa és fruit d'un treball de més de 2 anys i d'una reivindicació de diversos propietaris que integren l'entitat de poder gestionar i augmentar les reserves dels seus allotjaments sense haver de dependre de centrals externes. La plataforma web aglutina de moment més d'una trentena de cases rurals autèntiques, diuen, i ubicades a la província, però s'espera que la xifra s'enfili fins a la 70a a finals d'any perquè algunes estan en procés de sincronització. Àlex.
El portal ofereix als usuaris allotjaments segmentats per tipologia, cases de lloguer íntegre o per habitacions i una fitxa amb una descripció acurada de l'allotjament, els serveis i els equipaments que ofereix. A més, s'hi fan propostes d'activitats i compta amb un apartat amb les condicions de reserva particulars. La plataforma disposa d'un sistema tecnològic pioner que permet sincronitzar amb diferents motors de reserva i els gestors de canals del sector. A la vegada, els propietaris poden gestionar les reserves i la informació del seu allotjament des de qualsevol lloc, gràcies al servei d'un extranet de fàcil accés. En definitiva, Turalgi ofereix un procés de reserva 100% en línia, sense intermediaris ni despeses de gestió per als clients, a més de baixes comissions per als propietaris. En aquests moments, les reserves es poden fer a través del portal, però està previst que properament es llanci una versió en app. que es podrà descarregar gratuïtament a través de Google Store i Apple Store. D'altra banda, l'estrena de la central de reserves va acompanyada d'una campanya publicitària per donar visibilitat al projecte. Ho fa sota l'eslògan «Reserva cases rurals autèntiques». I és que una de les particularitats d'aquestes cases és que són allotjaments amb essència pròpia i regentats per propietaris amb més de 30 anys d'experiència. Turalgi compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona, del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Vuit i 41 minuts, de seguida parlarem de cinema amb l'Ignasi Arbat, en tenim moltes ganes, però abans us expliquem que unifiquen els contractes de recollida de residus del Baix Empordà i la gestió de la planta de Forallac. Serà, doncs, un contracte unitari i tindrà una durada de 4 anys i un import de 10,1 milions d'euros. Sergi.
La recollida de residus del Baix Empordà i la gestió de la planta de transferència de Forallac s'unificaran en un sol contracte que sortirà a licitació per un període de 4 anys, més 2 de prorrogables, i un import de 10,1 milions d'euros. Els dos contractes s'acabaven el gener del 2022 i la mesura busca millorar l'eficiència en la gestió. El plec de condicions contempla els canvis previstos en aquest servei i anunciats pels diferents municipis, principalment en relació amb la recollida porta a porta. El preu de sortida de la licitació serà un 11% més alt degut a l'increment del cost del servei des que es va licitar el darrer contracte i l'increment del cost previst en els propers anys.
Gràcies, Sergi. De seguida tornem.
Ladies and gentlemen, let's go! Tot era millor. El programa que et farà obrir els ulls i comprovar com no sempre és veritat això. Presentat per la Marc Coll i en Marc Clapés. Els dimarts, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Capital.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs? Molt bé, i tu?
Doncs mira, una mica moll, perquè està plovent avui a tope, i bé, intentarem secar-nos mentre fem la secció.
Està bé, això. Jo tenia moltes ganes que vinguessis, perquè aquest cap de setmana vull anar al cine, i he pensat, perfecte, perquè així, mira, si parles de pel·lícules, genial.
Val, doncs mira, aquesta setmana en tenim tres que arriben a sales, de novetat, eh? Parlarem del que arriba nou aquesta setmana. I quan vulguis comencem.
Som-hi, vinga, va, quina és la primera?
A veure, comencem amb Till Death, hasta que la muerte no se pare, que això és una pel·lícula d'un thriller amb elements de terror també, protagonitzada per la Megan Fox, i ens parla de història d'una parella que no se sap a veure exactament a quin punt de la seva relació està, però que en tot cas decideixen passar una vetllada romàntica així amb una casa, amb un llac, no? Tot molt bonic, amb espelmes i tot el rotllo. El cas és que llavors, quan ella es desperta, es troba que el seu home està mort i que ella està, doncs, amb unes manilles enganxada a ell. Aleshores es troba atrapada en un indret absolutament solitari que, a més de fer el temps que fa avui, a sobre neva, fa molta fred, és un hivern d'aquests totalment... es queda aïllada allà a la casa, i apareixeran uns assassins a sou que, no sé, hi ha alguna cosa d'aquella casa, una caixa forta, un pla que havien tramat aquests individus amb el seu marit, i aleshores tota aquesta trama es anirà desenvolupant per veure com ha arribat fins a aquest punt, i la perseguiran amb ella.
Clar, almenys és un thriller, és que quan has dit al principi el títol, he pensat, em dona la sensació que hi ha moltíssimes pel·lícules que són això, hasta que la boda no se pare, hasta, no, no, bueno, tu sabràs millor que jo, però sí. A mi em sonen bastants títols així, i he pensat, potser és la típica comèdia romàntica, així...
No, no, comèdia, no. No, comèdia romàntica no és.
Vale, però, és tètric, no?
Sí, és així una mica, ja he dit, thriller amb elements de terror, el tema com fa servir la música... Intenta aproximar-ho en aquest gènere. Bueno, no és una de les més espectaculars que veurem aquesta setmana, eh?
No? Quina creus que sí?
Vinga, una que jo crec que podem recomanar... És una setmana fluixeta, aquesta, ho hem de dir, perquè venim d'algunes setmanes més o menys fortes i aquesta setmana anem una mica a reposar per agafar més aire de cara a la setmana que ve. Però una de les petites sorpreses que podeu trobar a la cartellera, que aquesta, jo... O sigui, la projecció que tindrà serà molts pocs cinemes, vull dir que haureu d'anar a buscar potser Barcelona segur, però no sé si fora de Barcelona acabarà de sortir aquesta pel·lícula, perquè és un documental que es diu The Sparks Brothers. La dirigeix l'Edgar Wright, que la setmana que ve estrena una pel·lícula i molt bona, que és Last Night in Soho, però mentre aquella pel·lícula ha estat un any a la nevera, per la qüestió de la pandèmia, perquè s'havia d'haver estrenat ja el setembre de l'any passat, ens ha fet que coincideix també aquest The Sparks Brothers, que això és un documental d'una parella de músics, però és una parella de músics que no coneix ningú. O sigui, jo no els coneixia. M'atreveixo a dir que tu tampoc, Eugènia.
Segur que no. Com es diuen? Quin nom és?
Sparks Brothers.
Ah, o sigui, Sparks Brothers són aquests músics, vale.
Sí, són músics britànics i es veu que que porten una trajectòria de fa molts anys. És a dir, ells van començar en els anys 60, però van agafar, no diré popularitat, perquè tampoc són coneguts, però bé, que van ser descoberts sobretot pel gremi musical en els anys 60. Eren dos germans de Los Angeles, i al llarg de tota la seva trajectòria musical han fet 25 àlbums d'estudi, que dius, poca Déu broma.
Sí, home, doncs per no conèixer-los, no?
Clar, i a més és el tema aquest, que no els coneix ningú. Però dintre del mundillo de la música sí que són coneguts. I el que fa el documental és entrevista a un... Bueno, és que l'Edgar Wright és un fanàtic de la música dels anys 60. I va tenir aquesta cosa, aquesta petita obsessió de fer un documental d'aquests Sparks Brothers, i és el que veiem aquí. I tenim figures, o sigui, entrevistes a gent famosa, siguin músics, altres escriptors, actors, que els coneixen i que volen explicar una mica com és que, que no s'han conegut i han estat precursors, o algunes bandes que han sorgit han sorgit gràcies al treball que havien fet ells sense saber-ho, que abans havia hagut algú que ja ho havia fet, això, no?
Ostres, és fortíssim, realment, i sap molt de greu perquè segur que s'han currat molt, vull dir que...
Sí,
que, no?
Sí. O sigui, ells ja, porten 50 anys a escena, des dels anys 60, han trepitjat tots els escenaris, i, bueno, i t'expliquen alguns dubtes i curiositats, perquè també si els busques per internet no trobes... res. Jo diria que ara si busques per internet trobaràs informació de la pel·lícula, però no sobre ells.
És molt fort, perquè a més internet és com el món que on hi és tot, no? Vull dir que qualsevol cosa que busques la trobes. Vull dir,
és fort. És la sensació aquesta, que si una cosa que no està a internet sembla que no existeixi.
Exacte.
Però el món és molt més gran que internet, que al final només és una petita part. Però tenim aquesta sensació que està tot allà, no?
I s'explica com ell els va descobrir? Vull dir, bueno, a tu dic que ell era un fanàtic de la música dels 60, o sigui que suposo que la típica persona que està molt in d'aquest món, de seguida, no?
Sí, exacte. Sobretot això, anar passejant amb tendes de discos, etc. Clar, si no trobes la seva música, jo què sé, a YouTube, a Spotify o aquests llocs, és com que no la pots escoltar. Clar, això ve d'una tradició més antiga d'anar a les cases de discos, que ni tan sols es podies escoltar per la ràdio, o sigui, aquell àlbum d'aquella banda rara, que, bueno, una mica el micromecenatge, si tu vols, no? De l'època, però, clar, avui et dic, és molt més fàcil, entre cometes, no?
Suposo que el documental se sent música seva, perquè, clar, pensava...
Sí, sí.
Si, val,
sí, sí, concerts... Que... Sí. Hi ha imatges de concerts, i, bueno, tenen una estètica molt particular, bé, jo, bueno... Està bé, pot ser un documental...
A tu t'han agradat el grup? T'ha agradat les cançons?
Sí, és una mica... O sigui, és bastant rock britànic, de l'època. Sobretot estèticament, la manera en què tenen de posar-se davant de l'escenari és molt particular, molt de l'època també... Sí que veus coses com, hosti, Queen això ja ho havia fet, però no, és que abans ho havien fet ells, no? Coses d'aquest tipus que... Sí, clar, és molt curiós, sí. Val la pena descobrir-ho. Es va estrenar al Festival de Sundance d'aquest any, també va passar pel Festival de Sitges i ara arriba en sales.
Doncs, a veure, jo crec que potser aquesta la vaig a veure perquè ara m'ha fet molta curiositat saber per què. Suposo que en aquell moment no, el màrqueting, evidentment, no és el que és ara i suposo, no ho sé, no deurien tenir un bon màger o el que sigui, però ara he tingut que anar a veure-la. The Sparks Brothers es diu, no?
Correcte, sí,
perfecte.
Sí.
Perfecte. Molt bé, Ignasi, i has dit que tenies una altra pel·lícula?
Sí, una altra pel·lícula que això no és estrena, però és que fa 20 anys, atenció, 20 anys. Avui, no, ja sóc que no hi hagi en Dani avui també acompanyant-te, però jo sé que li faria molta il·lusió que celebrem els 20 anys de Harry Potter i la Pedra Filosofal.
Hombre.
I...
A veure, jo, Ignasi, t'he de dir que no sóc gaire fan de Harry Potter, però no perquè no m'agradi, sinó perquè no n'he vist gaires. N'he vist un parell de pel·lícules, diria jo. O sigui, no sóc la típica fanàtica, Vull dir que...
Sí, sí, no ets com en Dani, vaja.
No, exacte, no sóc com ell. Però bueno, li agradarà sentir-ho. Digues.
Doncs res, són 20 anys de Harry Potter... que dius, com és possible? Jo encara recordo el dia que la vaig veure en el cine per primera vegada i han passat 20 anys i sembla que va ser ahir. Bueno, i clar, Harry Potter ja, doncs el Daniel Radcliffe ja és gran i que ha fet moltes altres pel·lícules i ha demostrat que més enllà de Harry Potter potser és dels que més ha destacat. Però vaja, diguéssim que els tres principals... sí que han destacat i estan fent cosetes encara actualment.
I tant.
I va ser una de les poques sagues literàries que han estat ben adaptades en cinema. I ho demostra el fet de que tota la saga, perquè moltes vegades en aquestes pel·lícules ens quedem a mitges, com va passar amb Nàrnia, ha passat amb la Brújula Dorada... Aragorn, moltes s'han quedat a mitges i no s'han completat la saga. Harry Potter ha arribat, o sigui, tenien 7 llibres, van fer 8 pel·lícules, s'ha arribat fins al final, es va aconseguir l'objectiu de fer pel·lícula per any, que és molt difícil això.
I més unes produccions com Harry Potter, vull dir que m'imagino que hi ha una postproducció allà que moltes altres pel·lícules no tenen.
No, brutal.
I preproducció, perquè hi ha només els vestuaris tot, vull dir, és una passada que es facin en un any.
No, hi ha mercat. Tenim, per exemple, a Londres hi ha un parc dels estudis Leavesden que tu pots ficar-te en el món de Harry Potter. Estan tots els escenaris, els decorats de la pel·lícula d'EA i tu t'hi pots passejar i com un mes pujar-te en el tren, etcètera. Vull dir que és... Sí, és una passada.
A Escòcia, els cementiris d'Edimburg, que també són famosos perquè se suposa que l'escriptora es va inspirar molt allà, també hi ha alguna placa com que fa referència si t'hi vas a passejar, també és així com molt aquest món de Harry Potter, vull dir, és tot un temple, no?
Sí, a més ha estat una pel·lícula, una saga de pel·lícules que ha estat generacional, és a dir, no sé si pel fet que va durar 7 anys i també doncs, la mainada es va anar enganxant mentre l'anava veient, o llavors també quan l'han passat en televisió moltes vegades, o sigui, encara avui en dia, a la mainada del moment que la va enganxar, o els que no érem tan mainada, però que aquests mons imaginaris també ens agraden, o sigui, que continua atrapant i encara està d'actualitat Harry Potter. S'ha intentat fer això de les bèsties fantàstiques, que per mi és una mica fracàs. No ha acabat de funcionar exactament bé. I ara, fins i tot, aquesta setmana, celebrant els 20 anys de Harry Potter, Chris Columbus, que va ser el director de les dues primeres pel·lícules, ha dit que estaria encantat d'adaptar aquesta obra de teatre que es fa a Londres, que ens presenta els protagonistes ja en gran i ens explica la història del fill de Harry Potter. Diu, pensar que ell es veuria valent de fer una pel·lícula que adaptés aquesta obra de teatre. I els actors ja tenen l'edat, per tant...
normalment quan els directors diuen això i fan aquests titulars no ho diuen per dir, no? Suposo que ja s'ha com mig parlat, perquè si no això és aquí llançar un caramel que, no?
Sí, a vegades allò parles amb l'estudi, pot ser que l'estudi no acaba de veure clar i una manera de... perquè en parli tothom i dir, ostres, estaria guai això, no? Fas una declaració i comences a fer una mica de pressió a veure si l'estudi, doncs...
Clar.
Poses diners, i Warner no li aniria malament ara mateix, perquè segur que és una franquícia que li funcionaria de perles.
Mm-hmm. A més, bueno, és el que has dit, que clar, els actors ja són grans, és que realment és una saga molt generacional perquè creixen amb nosaltres, no? Vull dir, i sí. Més els que tenim aquesta edat així, però és igual perquè enganxi per on enganxi, no? Sempre és com vas veient l'actor créixer, realment això és molt bonic, és molt especial.
Sí, no, i a més és el tema aquest, no? Que han passat 20 anys però tampoc has desenganxat del tot, perquè has tingut molt present a la tele, etcètera, no? En canvi, jo no sé com altres sagues que arribaran ara, com per exemple Caçafantasmes o un Indiana Jones 5, que han passat tants i tants anys, si el públic més jove actualment els pot enganxar, no tinc els meus dubtes, però bé, veurem a veure què passa. I recordem també que en aquella època, o sigui que va ser als principis del 2000, 2001, 2002, 2003, a banda de tenir pel·lícula de Harry Potter cada any, teníem pel·lícula del Senyor dels Anells.
O sigui, és veritat.
Cada Nadal, que bueno, van ser uns anys gloriosos.
Jo amb el Senyor dels Anells he de dir, Ignasi, que vaig sortir corrents i plorant perquè era molt petita i vaig sortir corrents al cine perquè em va fer molta por. Vull dir que jo, entre això i Harry Potter, avui no m'encaixo, però bueno, no passa res. He de donar una altra oportunitat al Senyor dels Anells.
Sí. Home, ara no ploraràs.
Suposo que no. Clar, no, realment van ser uns anys que per les persones que els agradin molt les pel·lícules de ciència-ficció i així ambientades en aquest sentit, realment gloriosos.
Mm-hmm. Sí. Bueno, vols que comentem alguna altra cosa més?
Som-hi.
Va, anirem rapidet, perquè aquesta potser és una pel·lícula que us podeu estalviar. Jo us ho dic, ara és alerta. Sí, alerta roja, això arriba a Netflix. Ho dic perquè hi ha un repartiment, en teoria, interessant. Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds. Però la pel·lícula és com que no... És una cosa que no acaba de funcionar. És una comèdia amb espies... en aquest cas, l'Interpol envia una alerta roja en què els departaments de policia de tot el món doncs, han d'estar alerta per capturar els criminals més buscats. I d'aquestes alarmes apareixerà el Dwayne Johnson, que és de Rock, és un agent de l'FBI, que ha d'atrapar dos criminals que, a més, són rivals entre ells, que són la Gal Gadot i el Ryan Reynolds.
Vale.
I potser el més interessant en televisió i plataformes que hem vist aquesta setmana ha estat Dexter New Blood. No sé si podríem dir nova temporada de Dexter, perquè ha passat 10 anys de que es va acabar la sèrie, però, en tot cas, torna aquella sèrie que va durar 8 anys, que va tenir unes 4 primeres temporades que van ser meravelloses, o sigui, del millor de la televisió de l'època, i llavors va tenir unes 4 últimes temporades que, diguéssim, que va anar afluixant i cada una doncs, era pitjor que l'anterior. I l'última temporada no va ser excessivament massa bona, i la sèrie va acabar malament i va deixar molt descontents els fans. S'havia parlat, a veure, fem-ho, ho tornarem a fer i tal, i mira, ara ens arriba una nova temporada, tornem a tenir el Michael C. Hall de protagonista, interpretant aquest Dexter Morgan, aquest assassí en sèrie que té aquesta necessitat de matar i que el seu pare era policia i que li va ensenyar, ja que tens aquesta necessitat, com a mínim t'ensenyaria a tapar les teves empremtes i les persones que matis siguin assassins, siguin mala gent, i d'aquesta manera tu pots saciar la teva cosa. No? I aquí tenim un Dexter que viu aïllat del món, porta 10 anys sense matar, però aquella cosa que li està cridant, doncs finalment s'acabarà destapant en aquest primer capítol i ja veurem com comença a arrencar la sèrie. Ens retrobarem amb personatges antics i d'altres de nous.
Doncs a veure si aquesta vegada agrada més als fans.
Sí, de moment el primer capítol m'ha agradat molt, ho he de dir que pinta molt bé i escolta, a tope amb Dexter.
A tope. Doncs moltíssimes gràcies, Ignasi, per ser amb nosaltres, com sempre, els dijous de Ràdio Capital.
Molt bé. Una forta abraçada, Eugènia. Adéu.
Adéu. 8:59 del matí. Amb aquest minutet que queda fem un repàs del temps amb en Marc Vilà.
La depressió mediterrània, Blas, seguirà afectant-nos tant en forma de pluja com per vent. Avís per alteració marítima amb vent, que bufarà entre tramuntana i gregal i mantindrà onades amb cops màxims que podran superar els 2,5 metres d'alçada.